Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I aquesta setmana ens acompanya l'Albert López. Potser així de primeres el seu nom no us diu res. Si el veiéssiu, segurament sí que el recordaríeu o pensaríeu per què recordo a l'Albert López. Aquests dies l'Albert López protagonitza un curtmetratge que podria ser que guanyés un Goya en la pròxima edició dels Goya. L'Albert López va ser durant 10 anys cuidador i entrenador de l'Orca Ulisses, al Zoo de Barcelona, i avui ens acompanya el Propòsit.
L'Albert va néixer a Barcelona l'any 1958. Durant més de 30 anys va treballar al Zoo de Barcelona, on durant 10 anys va estar al costat d'un dels animals més emblemàtics que han passat per aquest zoològic. L'orca Ulisses, el cetaci, va arribar a Barcelona l'any 1983 i s'hi va estar fins l'any 1994, quan el van traslladar al SeaWorld d'Orlando, als Estats Units. L'Albert és la persona que més a prop va estar d'Ulisses, la va cuidar, la va entrenar i la va acompanyar durant l'adaptació a Orlando. Un cop l'Ulisses va ser traslladat a San Diego, l'Albert López va deixar la seva feina al zoo, però ha seguit vinculat al món dels cetacis. Ha impulsat el projecte Animam, una plataforma que estudia aquests animals a la Costa Brava. Ara, 26 anys després de separar-se de l'Ulisses, participa en un documental nominat als Premi Gaudí, on es retroba amb l'orca.
Gràcies i benvingut al Propòsit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free.
La 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 la
La Janis Joplin cantant aquest Mia amb Bobby Maggi. Albert López, per què aquesta cançó de Janis Joplin?
Bé, jo vaig néixer l'any 58. Per tant, quan vaig sortir de casa i vaig obrir els ulls al món, el primer que em vaig trobar és amb això i amb el Festival de Woodstock. De la Janis me'n vaig enamorar de seguida. Va ser el meu primer gran amor platònic. I, de fet, com jo dic sempre, em vaig destacar amb aquesta música i amb ella.
L'Albert López, ho hem explicat, va tenir la relació que va tenir amb l'Ulisses, avui hi entrarem i en parlarem una bona estona del que van significar aquells 10 anys, de com van ser aquells 10 anys, també del que està fent avui l'Albert López en la seva vida i aquest projecte Animam i com està funcionant, i evidentment també del documental. Sorprès amb la transcendència i el recorregut que ha tingut. Finalment no hi ha hagut aquesta nominació als Gaudí, sí que hi és en el cas dels Goya. T'ho imaginaves quan t'ho van proposar de participar-hi?
Bé, en principi no. Quan m'ho van proposar no esperàvem. Jo almenys no esperava aquesta repercussió. Un cop vaig veure el producte, vaig veure el documental acabat, vaig dir, ui, això és molt potent. I realment m'estic meravellat dels comentaris de la gent, de com ha anat els diferents concursos que ha participat, festivals que ha participat, i la veritat, tant Joan Bové, que és el director, productor, realitzador, i jo estem molt supercontents i tot l'equip, bé clar.
Després en parlarem tranquil·lament i una sí. Mica. N'estàs content, tu, d'haver-lo fet? I ara l'he vist en perspectiva, diguem-ne?
Molt, molt. Molt. Crec que és era una assignatura pendent que hi havia. I crec que ha sigut que està molt ben fet, vamos.
Personal, també, l'assignatura pendent? Teva amb l'Ulisses?
Uf, quan m'ho va proposar jo sabia que m'enfrontava a el que jo en dic una arqueologia de sentimental, és a dir, a rescatar coses que estaven ja més que sepultades dins de lo més profund, i sabia que es destaparia una mica la caixa de trons, no? I la veritat és que estic content del que ha sortit, no? Hi ha hagut moments molt tristos, moments molt, molt, molt emotius, però sí, en conjunt n'estic molt content.
Com ho has gestionat? Emocionalment, tu amb tu mateix, i després quan parlem del documental hi podem entrar, però bàsicament, per fer-ne un primer resum, el documental explica el retrobament de l'Albert López amb l'Orca Ulisses quants anys després?
25-26 anys després.
25-26 anys després. Com ho has gestionat emocionalment tu aquest post, no? És a dir, el retrobament i el reviure o que et revisqui dins teu allò que portaves guardat durant tant de temps?
A veure, és difícil potser d'expressar-ho així en paraules, però o sigui, per una banda hi ha el retornar a tots els arguments que et donaves per estar fent el que estaves fent i confrontar-los amb els actuals, no? Però jo sempre he sigut dels que els i sí no em serveixen per res. No. El passat és el que és i m'ha dut a on estic ara. Llavors, per tant, sí que potser, segur que això ens passa a tots, no? Que haguéssim pogut canviar algunes decisions del passat, però com ja no hi pot ser res perquè ja ha passat, doncs les acceptes i mires d'entendre-les una mica millor, no?
L'Albert fa referència, evidentment, a la contradicció interna que hi pugui haver en com entén ara la seva relació amb el món animal i els cetacis en particular, i els anys que va dedicar a l'Orca Ulisses al Zoo de Barcelona, però segurament també els anys i panys, més de 30 anys que va treballar al Zoo, i en podrem parlar. Per tancar l'etapa documental per ara, només una pregunta. Clar, jo explico, no? A l'engròs, el documental és la trajectòria vital de recordar que era Ulisses, com era la relació de l'Albert amb l'Ulisses, i veure com és el retrobament de l'Albert amb l'Ulisses. Avui, vist amb la perspectiva d'avui, amb el temps que ja has pogut pair, el moment en què veu anar i veu gravar, etc., tu creus que Ulisses, quan et va veure, et reconeix? Creus que hi ha un vincle emocional? És una, ja entenc que és una decisió teva, eh? És a dir, pregunto com ho vius tu o com ho has viscut tu íntimament.
Prefereixo no fer massa spoiler i que la gent entregui les seves conclusions. Mm. És el punt final del documental, o diguéssim el colofó, quan ens retrobem. I el que sí que et puc dir és que per mi va ser d'una tristesa infinita. O sigui, jo també estava sobtant, no sabia si el reconeixeria. Van passar molts anys, de fet, abans de que anéssim a veure'l, vam estar davant en una piscina on hi havia quatre orques i jo estava gairebé convençut que una d'elles l'era, l'Ulisses, però al final no ho era. O sigui, a mi em va costar reconèixer-lo també.
Però quan el vas tenir davant, no.
Quan el vaig tenir davant, no. Evidentment, allí vaig veure que era ell. I va sortir tot, no? Allí es va destapar realment la caixa. Sobre ell, és difícil objectivar-ho, almenys per mi. No em van deixar ni tocar-lo, no em van deixar ficar-me a l'aigua, no em van deixar... I clar, tenir una objectivació de si em va reconèixer o no...
Ostres, ho hauries fet? Fixa't que ara m'ha sorprès aquest dubte. És a dir, l'Albert López d'ara, si li haguessin dit a risc Déu et deixem que tornis a nedar amb Ulisses, l'Albert d'avui hauria entrat a una piscina amb Ulisses?
Hauria primer... li hauria fet el que fèiem sempre, que era demanar-li permís per entrar. Mm-hmm.
No, però no ho dic per la qüestió física, eh? Ho dic fins i tot per la teva manera, diguem-ne, d'entendre la relació amb els animals en captivitat, amb els animals amb llibertat. Si ell si haguessis pogut preguntar i ell hagués accedit, l'Albert López avui hauria tornat a nedar amb Ulisses?
Home, sí, perquè això no entra en contradicció amb el que sento ja sobre la captivitat, no? L'Ulisses està captiu i ho estarà la resta de la seva vida. Llavors, és una cosa que no canvia res. I llavors, per mi, si hagués sigut una cosa només pel meu i pel seu, potser, si ell m'hagués permès entrar, suposo que ell hagués gaudit també, igual que jo, d'aquelles estones que passàvem junts a la piscina gairebé cada dia.
Ara en parlarem una estona. Tornarem a la pel·lícula, tornarem al projecte de pel·lícula que és una realitat i que ha tingut ara. Doncs estarem pendents d'aquesta nominació als Goya. Parlarem també de la teva etapa al Zoo de Barcelona i de com va ser aquella relació. Però a mi m'agradaria començar parlant amb l'Albert López, el d'ara, no? L'Albert López que continua molt vinculat a aquest projecte Animam, que és aquesta plataforma permanent d'estudi dels cetacis que hi ha aquí a Catalunya, que opereu especialment, ara m'ho expliques concretament, no? Especialment a la zona de la Costa Brava, a l'entorn del Cap de Creus, i que el que feu són aquestes tasques, sobretot de control i d'identificació d'aquests cetacis que tenim a casa nostra, en llibertat, aquí al mar, aquí a davant, no?
Em sap greu dir-ho, però un projecte Ninam va morir el 2014. El banc
Què dius?
El banc ens va executar la hipoteca que pesava sobre el vaixell i ja va desaparèixer. Va durar uns 10 anys aproximadament.
Sí, 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 sí.
El 4, el 2014. I segueix viu d'alguna manera el projecte perquè jo no vull enterrar-lo.
Sí.
El que passa que com a tal, com a projecte de recerca i d'ecoturisme i d'educació ambiental sobre els cetacis, allò ha desaparegut ja, perquè ens hem quedat sense vaixell.
Ostres!
Llavors, sí, era molt maco. Tothom que ens retrobem, gent que ha passat pel vaixell, em deien que era un projecte preciós, que ho havien gaudit tant, que havien après tant. I això em sento molt orgullós, no? Però el projecte Ninam com a tal ha desaparegut.
Ostres, i aleshores com ho heu canalitzat tot allò? Com ho has pogut canalitzar tot això, Albert?
Bé, estic estudiant ara... Bueno, a veure, com tota la vida, no? Quan s'acaba un llibre, el tanques, dius, m'ha agradat molt aquest llibre, i vas a un altre llibre. I estic intentant recuperar-lo d'alguna manera.
Sí.
I m'agradaria que Projecte Ninam continués viu utilitzant altres plataformes que estan fent el que fèiem nosaltres, que avui en dia ho estan fent, com per exemple l'associació Cetàcea,
sí,
que està operant a la zona del Garraf i al sud de Barcelona, i readreçar la gent que té ganes de tenir una experiència d'educació ambiental bona, ben feta i respectuosa, adreçar-los cap amb ells. Ho estic estudiant, eh?
Us sí, sí, sí.
Estava dins del cervell i ara que m'has preguntat, ho crec. I em sembla que ni fins i tot ells no saben si ho estan sentint, no saben fins i tot si serà possible o no. Però m'agradaria rescatar-ho, perquè penso que és una iniciativa i és una alternativa a la captivitat que, bueno, que val la pena.
Clar. Estava pensant ara quan feies aquestes referències, com n'és de curiós, diguem-ne, que tinguem aquesta fascinació en general pel món animal, pel món marí, que ara, a més, el conservadorisme, etcètera, estigui tan en voga, i que en la qüestió dels cetacis hi hagi tan poc coneixement de la riquesa que tenim a la nostra pròpia costa, no? Que segurament l'acabem limitant. Escolta, més que he vist a televisió que han ensenyat unes imatges de que algú ha albirat unes balenes a la costa del Garraf, segurament doncs ara també és on d'una manera més recurrent, també perquè les estem buscant, no? Perquè ara ja sabem que hi són, doncs s'enregistren d'una manera habitual, però aquest poc, és a dir, aquesta fascinació que tenim pel mar i aquest poc coneixement del que tenim davant nostre.
Sí. Sí, 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 sí. És una de les coses que ens va moure més a tirar endavant el projecte NINAM, no? Que quan deies que estàvem estudiant les balenes que hi havia aquí al davant, tothom, fins i tot a Roses, jo m'estic vivint a Roses ara fa uns anys, bueno, ara mateix a Vila-sacra, però fins llavors estava vivint a Roses i tothom em deia Roses, que és un municipi de mar, em deia que estava aventat, que no n'hi havia pas de balenes, no? Llavors, xoca bastant aquest desconeixement. No?
Escolta'm, doncs explica'ns-ho. Aprofita que tenim aquests micròfons. Quins cetacis tenim de manera habitual o recurrent davant la nostra costa o passen habitualment per aquí? Què hi fan els cetacis al nostre tram de costa?
A veure, nosaltres a la Mediterrània hi ha 9 espècies de cetaci que són, que sempre hi són. Poden haver-n'hi d'altres que venen. Però aquests 9, dels 9, 8 els tenim aquí dalt, a la costa nord o a la costa catalana. Només hi faltaria l'orca, que només es belluga pel Mediterrani sud, al voltant de les aigües de l'estret de Gibraltar,
sí,
que és on hi ha la major afluència de tonyina, perquè elles mengen tonyina allà. Després, la resta de cetacis tenim el qual comú, que és el segon animal més gran que mai ha viscut en el planeta Terra, després del rorqual blau. O sigui, no hi ha cap altre animal més gran, només el rorqual blau. O sigui, és impressionant.
I això ho tenim aquí, a la Costa Brava, al Cap de Creus?
Viuen aquí, a la Mediterrània, i passen tot sovint, sobretot a la primavera, passen per aquí davant de la costa catalana, van cercant els afloraments de krill, que és bàsicament el que mengen ells. I també van darrere de peix blau petit, com seitó, jove i barat, i coses així, sardina i tal.
Per què no ho hem explicat més, això?
No ho sé.
No? És a dir, jo escoltant-te ara, si tu em dius, escolta'm, tenim aquestes noves espècies, les tenim pràcticament totes, tenim aquest animal que, més enllà del blau, diguem-ne, doncs és el segon més gran del món. És a dir, en un món com en el qual vivim, no treure pit d'això que tenim i de mirada de donar-ho a conèixer sembla mentida, no?
Sí, és aquesta la incongruència dels zoos, precisament, i aquaris, no? T'estan donant una realitat. La gent, tu em comentaves ara, aquesta necessitat o aquesta que sembla que ara surt d'apropar-se al món animal i tot, que el fet d'anar a un zoo l'únic que fas és veure coses exòtiques que les podries veure perfectament i mil vegades millor en un documental. Però, en canvi, no hi ha una difusió del que realment tenim nosaltres. La gent surt dels zoos sense saber distingir una mallerenga d'un pinçà o un pit roig. Surt d'un zoo sense saber que aquí hi ha rorquals blaus, hi ha rorquals comuns. Aquesta és la gran incongruència. I l'educació ambiental, precisament el que pretén és donar a conèixer el que tenim, el patrimoni que tenim, que és riquíssim. Sembla que vaig llegir fa poc que només la comarca de la Garrotxa té més biodiversitat que tota Anglaterra. O sigui, és flipant, això. És al·lucinant. I, en canvi, no la coneixem.
La teva percepció de... Clar, tu vas treballar-hi, què, 30 anys, al Zoo de Barcelona, Albert?
En captivitat vaig estar uns 30 anys, sí.
Uns 30 anys.
27, 28 al zoo i després un parell d'anys a Itàlia.
D'aquesta 27, 28 anys, 10 són els que vas compartir amb l'Ulisses. Tu en aquell moment, aquella relació amb el món animal fet dins del zoo, el vivies amb absoluta normalitat, no et provocava cap contradicció? És a dir, tot aquest viratge, diguem-ne, l'has fet després amb el temps o ja en aquell moment hi era?
No, el viratge hi era des del primer moment. Ja ho he explicat diverses vegades, però la primera feina que jo vaig fer en el zoo, quan hi vaig entrar amb poc més de 18 anys, perdó, va ser assassinar un dingo. Matar un dingo, que és un gos australià.
Sí.
Quan vaig preguntar per què ho fèiem, em van dir que era perquè no hi havia instal·lació per ell. Allí me'n vaig adonar que, si m'agradaven els animals, l'últim lloc que havia de treballar era un zoo.
Però clar, hi vas estar 28 anys més.
Sí, clar, però llavors, entre... A mi, de petit, el pare em va ensenyar dues coses. Si una cosa no t'agrada, tens dues opcions. O anar-te'n o intentar canviar-ho. I clar, jo vaig néixer sota la dictadura de Franco. Hauria pogut anar-me'n a un altre país i fugir d'ella, però em vaig quedar i fer, no sé, picar tota la pedra que podia per intentar canviar allò. En el zoo em va passar el mateix. Em vaig quedar i vaig intentar-ho. Jo crec que alguna cosa vaig aconseguir canviar aquell despropòsit que era la captivitat. I em vaig començar raons per entendre la captivitat.
Sense Ulisses, la teva estada al zoo hauria estat més curta?
No ho sé, no ho puc saber. Probablement, no, després de l'Ulisses no me'n vaig anar de seguida. Encara vaig estar uns anys. Uh-huh. Fins al 2004 vaig estar. Però va ser un got que es va anar omplint mica en mica, perquè et dones raons per la captivitat, perquè penses que d'alguna manera es pot fer alguna cosa d'educació ambiental o de sensibilització cap als animals. Però al final te n'adones que el substancial no canvia. És a dir, se segueixen capturant animals, se segueix pensant que allò és una manera de conservar i no ho és. Pensem que l'últim llop de Tasmània va morir en captivitat. L'últim dodó del planeta va morir en captivitat. Per tant, els zoos han sigut sempre una font d'esquilmació de les poblacions.
No tenen cap sentit a dia d'avui? No hi ha cap manera de reformular-los, fins i tot potser des d'un punt de vista didàctic pels nens? No tenen cap sentit en cap cas?
Tal com està pensat avui en dia, no. Per exemple, hi ha el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de l'Albera,
sí,
que és, de fet, és un nucli zoològic, és a dir, allà tenen rèptils i amfibis que són de la zona, fan una educació ambiental brutal amb les escoles i no està pas muntat en absolut que de cara a fer diners, sinó que és una verdadera tasca de reproducció i de sostenibilitat de les espècies que hi ha a l'Albera. Pel que fa als amfibis i als rèptils. Allò és un zoo, de fet, perquè tenen animals captius recuperats d'incendis, atropellaments, del que sigui, i estan reinsertant animals. Això té un sentit. Ara, tenir elefants, goril·les, dofins, orques i tot això en captivitat a Barcelona no té cap sentit. Pensem, per exemple, en la beluga que hi ha a l'Oceanogràfic, a València. Sí. Està diversos pisos sota terra perquè la seva aigua s'ha de refredar, s'ha de mantenir freda. I si la tinguessin a l'aire lliure, costaria molts diners refredar aquella aigua. Per tant, la tenen sota terra. Imagineu el calvari d'aquell animal vivint sota terra sense veure el sol de per vida. Mai més tornarà a veure el sol aquell animal. Això té un sentit? O sigui, no. Les generacions futures es plantejaran lo bèsties que érem nosaltres de mantenir animals amb grans capacitats cognitives en aquest estat, en aquests, el que jo anomeno, camps de concentració.
Avui estem compartint aquest propòsit amb l'Albert López, a qui esteu escoltant. L'Albert va ser el cuidador, l'entrenador de l'Orca Ulisses al Zoo de Barcelona, protagonitza ara aquest documental, aquest curtmetratge, titulat Ulisses, que ha estat nominat també en aquesta pròxima edició dels Premis Goya. Fem una cosa, Albert, escoltem una mica de Silvio Rodríguez i aleshores sí, parlem de l'Ulisses, d'aquells 10 anys, de com van ser, del que veu compartir i del que veu aprendre. Abans, un rabo de nube.
Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo, y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querubín, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza.
Aquest Silvio Rodríguez, no sé si és un músic que t'agradi, que t'acompanyi especialment, si és la cançó en si, Albert, per què l'has triada?
Silvio Rodríguez és, a part de brutal, és el juglar de la revolució cubana, i per mi, bueno, la revolució cubana és un mirall per mirallar-s'hi quan jo era jove, figura de Che Guevara, per exemple, i per tant Silvio per mi ha estat sempre molt proper. I el rabo de nube és realment és això, no? És hosti, tant de bo, si em demanessin un desig, passés això, no? I hi hagués un rabo de nube que s'emportés tot lo lleig, no? I ens deixés només lo bonic d'aquest món.
Escolta'm, parlem de l'Ulisses, del temps que vareu poder compartir aquells 10 anys al Zoo de Barcelona. Com recordes el dia que Ulisses arriba al Zoo i us coneixeu?
Bé, jo el vaig conèixer abans, quan vaig anar a Rio León, sí. Safari, quan ja hi havia la possibilitat de tenir-lo, el vaig veure allà a la piscina, nedant i tot, i quan el vam dur, el vam traslladar amb un camió fins a Barcelona, i allà em van comunicar que me'n faria càrrec jo. I, bueno, va ser molt mica en mica, perquè, clar, quan veus una orca, llavors en aquell moment tenia uns... No arribava als 3-4 metres de llargada, sí. Però clar, ja impressionava bastant. Clar.
Tu tenies experiència amb cetacis abans de treballar amb els dofins, al zoo? Amb els dofins,
al zoo, sí. Uh-huh. Llavors, bueno, va ser mica en mica, perquè l'Ulisses, els dofins, ell sempre ha estat amb dofins quan el van capturar amb 2 anys. Sí. Ell arriba amb nosaltres a uns 4 anys aproximadament d'edat i sempre havia estat amb dofins a partir de la seva captura. Per tant, ell no era conscient realment del potencial d'agressió i de força que tenia. Els dofins li tenien molta por, però quan li van li van prendre el número, van començar a pagar-li i a fer-li mal. I a partir d'anar-li curant aquestes ferides i d'anar ficant-me l'aigua mica en mica, vam fer aquesta relació.
És a dir, la relació, diguem-ne, la forgeu a partir que et vegi una mica com un aliat i la persona que el cuida i que el cura, perquè els dofins companys del zoo no veuen clar que aquell animal estigui allà amb ells, diguem-ne.
Sí, diguem-ne així, sí.
A tu et farà un respecte especial quan has de començar a posar-te a la piscina amb ell? Perquè tu dius que l'Ulisses estava acostumat a estar amb dofins, els dofins primer li tenen por i després s'hi acostumen. Tu n'eres conscient de què era una orca, de l'evolució que tindria aquell animal, del potencial que podia tenir en tots els sentits. Tu et fa recança en algun moment?
No, al principi, clar que la tenia, esclar. Però a mesura que et vas fent amic, no sé, és com quan tens un gos que és un gos és potencialment perillós, però quan ets amic seu ja no veus aquest perill. O sigui, veus a un amic i tu li diguem-ne que tu et poses en el seu camp i deixes que l'animal faci el que vulgui.
Com es genera aquesta confiança?
Ah, clar, aquesta mostra de confiança és la que fa que l'animal ho rebi, també. No hi ha mai recel, no hi ha mai suspicàcia, ni hi ha mai por envers a tu, ni tu envers a ell. Per tant, aquí es crea la relació d'amistat, no?
Clar, però sempre jo moltes vegades he pensat, no? Ja quan jo, per edat, jo t'havia vist al zoo de Barcelona, no? Sí. Treballant amb l'orca Ulisses. I em passava a mi, li passava a molta gent, no? Sempre hi havia un moment, que era aquell moment en què entràveu a l'aigua, no? Clar, quan ho veu al públic, allò ho heu treballat, ho heu assajat, però jo sempre havia pensat, després de més gran, clar, va haver-hi un dia que per tu va ser el primer que vas haver de decidir que et semblava que t'estava dient que sí que podies entrar, no? Això com ho notes o com es detecta aquest moment de dir, bueno, doncs, si no ho provo no ho sabré, però clar, t'has de decidir fer aquell pas.
Sí, et fiques una estona dins de l'aigua, evidentment hi ha por en aquell moment, no? Però saps que treballes en això i que ho has de fer. Llavors és molt, molt a poc, te fiques una mica, te fiques una estona, el toques, clar, tu ja veus quina relació hi ha quan li dones de menjar, quan estàs entrenant-lo i tot, veus quin tipus de relació hi ha, si és agressiva, si no, com es va comportant. I és una cosa que es va donant molt a poc, fins que al final ja pots entrar dins de l'aigua i veus que en principi no passa res.
Quant temps veu aquest procés? Quant temps va trigar? És a dir, el procés d'entrenar Ulisses, diguem-ne, des del dia en què arriba el zoo fins que veieu que ja teniu el cos suficient per poder fer un espectacle com el que fèieu amb ell, quant de temps passa?
Bé, l'Ulisses era un animal que ja estava entrenat.
Sí.
Per tant, perquè ja feia espectacle, llavors és relativament, no sé, va trigar, no recordo ara exactament, però seria posar-li un mes aproximadament.
Un mes aproximadament. Per tant, és també un mes en el qual potser et costa més a tu que amb ell acostumar-te, diguem-ne, a la nova relació?
Bé, no sé si li va costar més amb ell o amb ell, és difícil de precisar, però bé... O sigui, és com un dofí molt més gran,
sí.
Però molt diferent de caràcter, també.
Clar, anava a dir, això, en què eren diferents? Tu dius, és com un dofí, que tècnicament una orca, diguem-ne, estaria allà, no?, a la família,
sí.
Però evidentment no hi té res a veure. En què és diferent treballar amb una orca, treballar amb dofins?
El dofí té molta por, normalment, és molt poruc, i l'orca no ho és gens. Després l'Ulisses, en aquest cas, no puc parlar per altres orques perquè no he entrenat altres orques. L'Ulisses era molt cabut, o sigui, era molt, 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 molt cabut. Sí. Quan se li ficava una cosa al cap, li costava canviar. No? Llavors, però no hi havia ni por ni diguéssim, mala llet, tampoc. No? Era bastant afable. I amb ganes d'aprendre, això sí. Allò, tenia ganes, va, què fem ara, què fem? Era així tota l'estona.
Era un animal molt actiu?
Sí.
En aquest sentit? Sí. Creus que era feliç?
Em costa definir la felicitat fins i tot en els éssers humans. Ara he imaginat en animals que crec que no estan per aquesta labor. Un animal en captivitat no està bé. Això sí que ho podem dir. No està gens bé, perquè els animals porten milions d'anys evolucionant per adaptar-se al seu medi, que no és precisament la captivitat. Les orques són animals eminentment socials que capturen, que cacen, que han de matar per menjar, i de cop i volta et fiquen en una piscina on no hi ha ningú més, o els que hi ha no els coneixes, no són del teu clan, i et donen de menjar peix mort, i a sobre no et donen de menjar si no fas alguna cosa abans. És a dir, l'animal, per definició, o sigui, si algú pot pensar que un animal en una gàbia o una peixera, com dic jo, que un safareig, poc més que un safareig, està bé, és que està molt malament del cap.
Per què creus que Ulisses es va guanyar el cor de tanta gent a Barcelona?
Suposo que perquè era únic, era emblemàtic, és un animal rar, diferent, igual que li passava al Floquet de Neu. Era un animal rar, diferent, i llavors, bueno, suposo que la publicitat també hi ajuda.
En canvi, és curiós, la imatge que en teníem de l'Ulisses al Zoo de Barcelona, no? Amb el contrast del que s'explicava d'orques, per exemple, com les de Seawall, que al final és on va acabar Ulisses, no? Per exemple, és a dir, no hi havia hagut mai, diguem-ne, no sé si vosaltres havíeu tingut mai algun tipus d'ensurt o de situació preocupant amb l'Ulisses, potser quan era una mica més gran, que ha vist en perspectiva, diguessis, ostres, allà alguna cosa estava començant a grinyolar.
No en aquest sentit, perquè l'Ulisses, si ho comparem, per exemple, amb Tilikum, que és el protagonista de Blackfish, que es va acabar menjant una part de la seva entrenadora i matant-la.
Sí, sí, sí.
La història de Tilikum no té res a veure amb la història d'Ulisses. O sigui, Tilikum era un animal on va passar per diferents dofinaris, on maltractaments, ja no eren maltractaments, eren tortures, eren constants. I, per tant, lo rar és que no ho hagués fet abans. Sembla ser que sí, que ja havia matat a dos o tres persones abans, però no hi havia una certesa, no?
En aquest sentit, Ulisses no era gens agressiu. Crec que jo t'he sentit explicar alguna vegada, fins i tot, que t'havia arribat a salvar la vida o que t'havia arribat a ajudar estant a la piscina, tu, no?
Sí, de fet, un dia, dins de l'aigua, reparant una cosa, fent-ho sol completament, que això va ser una imprudència per part meva, i a més amb mogollon de plom dins del traje de goma. Es va acabar l'aire, llavors les botelles d'aire comprimit no eren com ara, no anaves amb un manòmetre i tot, sinó que portaven una reserva. I quan va faltar l'aire, vaig anar per tirar la reserva, i la reserva ja estava donada. No? I, per tant, no, em vaig quedar sense aire. Vaig intentar pujar com podia, però no, jo no sortia de l'aigua. No hi havia manera. I l'Ulisses ho va detectar, va venir ràpid, em vaig agafar amb ell i em va treure.
Quin és el dia amb un animal com Ulisses, que ha arribat a fer això per tu, amb el qui has treballat i trabat la relació emocional que hi arribes a trobar, en què tu veus clar que Ulisses no pot seguir al Zoo de Barcelona? I ara ja parlo ja no d'una qüestió de conservadorisme, sinó senzillament d'una qüestió de sentit comú, de dir aquest animal amb aquestes dimensions no pot seguir vivint en un tanc com aquest que tenim aquí al Zoo de Barcelona.
Des del primer dia ja veus que aquest animal creixerà i que aquell safareig no n'hi haurà prou. Ja en aquell moment es van començar a projectar el nou dofinari que havia d'anar a la zona de la mar... no me'n recordo.
A la Mar Vella, no? S'havia dit en alguna ocasió.
S'havia de fer un zoo marí, nou i tot. Jo durant aquell temps vaig participar en tres projectes. O sigui, tres vegades durant aquell període de temps arquitectes ja venien a preguntar-te, però ja com va definir, on aniria el sobreeixidor, on aniria aquella aixeta, on aniria tot. Però mai es va acabar fent aquest projecte. Per tant, mentre estava l'Ulisses allà, tots pensàvem que s'acabaria fent una instal·lació adient per ell. però això no es va materialitzar mai. Per tant, arriba un moment que dius, doncs si no es fa això, aquest animal ha de sortir d'aquí. Una mica abans que se n'anés, com un any i mig abans que se n'anés, els americans es van mostrar interessats per l'Ulisses i la direcció del zoo va accedir a fer aquests tràmits per vendre l'Ulisses i portar-lo cap a Seward. Llavors va haver una oposició ciutadana molt bèstia,
sí, sí,
perquè es va dir que no, que l'Ulisses era de la ciutat, que tal i qual i tal. Bé, els americans ho van aturar tot, el zoo també ho va aturar tot, i al cap de 4 dies, gràcies a un periodista sense gaire escrúpols, van començar a notícies a primera plana d'alguns diaris a dir que Ulisses s'havia tornat boig. I l'opinió pública va canviar, com sempre, a partir d'una campanya publicitària en aquest sentit, va passar d'estar totalment en contra a... Me'n recordo, mentre anàvem amb el cotxe, amb el camió, cap a l'aeroport, tothom dient adéu a l'Ulisses.
Per què? És a dir, Ulisses s'havia tornat boig? No.
No, en absolut.
Qui ho fa córrer, això? Perquè ja saps que els periodistes, en general, no ens inventem les coses. Ve algú i et diu, hi ha això, per tant, si...
No, no, per favor, no parlo malament dels periodistes.
Sí, sí, no feia corporativisme, eh? Et dic a tu, diguem-ne, és a dir, qui creus que tenia interès en que hi hagués aquell clic i que comencés a córrer la brama de que Ulisses havia embogit?
Quan els americans s'interessen per l'orca, la volen comprar. Tu saps quin és el preu? No té preu, això.
No, va dir, no, ni idea.
Una negociació pot anar de milions d'euros, val? I si tu fas una bona campanya publicitària, dius que l'Ulisses està boig i li ofereixes en el zoo la solució de fer un breeding loan, que se'n diu, és a dir, un contracte de reproducció pel qual tu t'endús l'animal, assumeixes tu el transport, t'endús l'animal i li tornes una cria a la persona aquella.
Sí.
Ho fas de forma gratuïta. Per tant, els americans passen de voler gastar-se milions d'euros a tenir una orca gratis. Mm. En castellà diuen blanco i en botella.
Sí, sí. El dia que marxa, ets feliç o trist?
Bé, jo vaig ser un dels instigadors de que l'animal ja no podia estar més allà. No podia estar més allà, malgrat que perdia un company.
Tu pots ser plenament conscient de que allò s'ha de fer, no? A vegades ens passa amb les persones i amb els animals que ens estimem. A vegades passa que una cosa és ser molt conscient del que s'ha de fer i una altra cosa és estar preparat per assumir emocionalment el que implica allò, no?
Sí, hi havia aquesta ambivalència, però guanyava el fet de que el més important és que l'animal estigués una mica millor del que estava allà.
Clar, perquè abans em deies, Ulisses, quan va arribar, feia encara no 4 metres, quan Ulisses marxa,
sí.
Quines són les dimensions i el pes d'aquell orca mascle?
Estàvem 6 metres i poc menys de 5 tones.
6 metres i poc menys de 6 tones, eh? Ja era un animal...
Impressionant. Sí. I era petit per la seva edat. Si us fixeu, quan veieu fotos de l'Ulisses d'ara, veureu que té unes aletes, les aletes pectorals són descomunals,
sí,
són
sí.
Desproporcionades al seu cos.
Mm.
Igual que l'aleta dorsal, sí, també els hi creix molt, i en canvi ells no creixen perquè estan en un espai molt petit. Per tant, hi ha un creixement al·lomètric, que se'n diu, i les aletes, o sigui, l'orca que hi hauria d'haver damunt d'aquelles aletes hauria de ser molt més gran, hauria d'estar al voltant dels 10 metres.
Al voltant dels 10 metres. Clar, és que estem parlant d'uns animals, les orques, que són brutals, no?
Sí. Home, estan a la cúspide de la cadena tròfica. Estan a dalt de tot, juntament amb nosaltres. Només nosaltres estem pel damunt seu.
Ara et parlaré del documental i en xerrem una estona. Abans, quan recupero un moment un fil de l'inici d'aquesta conversa, quan parlaves de l'estudi dels cetacis al Mediterrani i deies no tenim orques, perquè les orques bàsicament estan a tota la zona de Cádiz. Suposo que has seguit amb especial atenció les informacions que han anat sorgint en diferents moments al llarg de l'últim any i mig, aquelles orques que atacaven velers, els timons, etc. No sé si et va sorprendre totes aquelles informacions o si tu les explicaves dins de la normalitat del comportament d'unes orques, perquè de seguida, com que és un animal que està associat al matar i al caçar i l'orca assassina i totes aquelles coses, diguem-ne, no?, que s'ha associat a les orques, de seguida es parlava d'orques que ataquen embarcacions, no?
Sí.
Les orques ataquen embarcacions al mig del mar?
A veure, hi ha descrits, ben descrits en la literatura científica, tres atacs amb enfonsament d'orques a vaixells, tant si són de vela com si són de motor. Però no hi ha hagut morts. No hi ha cap mort en cap d'aquests naufragis. O sigui, enfonsen el vaixell i se'n van. I ja està. Això ja fa molts dècades que passa.
I per què? És un joc? És una manera de marca? Què és?
El motiu el desconec, puc tenir hipòtesi. Jo, en aquell cas, en el cas de... Eren orques a la zona del Pacífic,
sí.
On es capturaven moltes orques allà al voltant de les Aleutianes, entre Hawaii i Alaska, per dir-ho d'alguna manera.
Mm-hmm, sí.
Allà es capturaven moltes orques. De fet, Richard Harris protagonitza la pel·lícula aquesta famosa de... Orca, la ballena
assassina. Sí, sí, sí.
On ell captura, o sigui, es mata a un fill o a la parella d'una orca i aquesta orca, si, una mica de Moby Dick, no? S'hi torna i li enfonsa el vaixell amb ell. No,
no li va fer gaire favor, no, a les orques, aquella pel·lícula?
No ho sé. No ho sé, perquè ja se'ls hi tenia molta por, a les orques. Llavors, a veure, jo el que interpreto és que probablement hi hagi orques que hagin sigut ferides, igual que altres cetacis, ferides per vaixells, i són animals amb grans capacitats cognitives. Per tant, si es tornen a trobar un altre vaixell, doncs això no m'agrada i ho ataco amb la mesura del que puc. També podria donar-se aquest cas. No ho sé, són hipòtesis.
Sí, sí, sí.
També pot ser curiositat d'animals joves que s'acostin i peguin cops i juguin una mica al bruto amb els vaixells i els altres es pensin que hi ha una agressió. En aquestes últimes, tant a Galícia com a la zona de... A Galícia és curiós, tinc una companya amb la qual m'explica aquest grup d'orques de Galícia que ataca valls, els hi diuen a vaixells... Els diuen les gladis, per gladiadores, perquè ataquen i són guerreres, no? Probablement hagin sigut vistos com a atacs, coses que potser no ho són. Si haguessin sigut atacs, el vaixell es tenia enfonsat.
Exacte.
Una orca no en tenia per començar amb un vaixell de vela, per exemple.
Clar, perquè a més estem parlant d'uns animals que tradicionalment s'han dit que són uns animals que són molt intel·ligents, etc, però que... Ara el coneixement que en teniu els qui us hi dediqueu són uns animals que són magnífics, no? Que són extremadament socials, que tenen una organització, una capacitat d'estima, no? Dels uns als altres, de reconèixer-se com a grup, no sé si la paraula és com a família, no? Però fins i tot que tenen aquests vincles, ho dic perquè, per exemple, al documental hi ha algunes imatges, no sé si coincideixen en el documental la realitat del moment en què van caçar a Ulisses i el separen de la seva família, però vaja, és evident que és un moment de la captura d'un animal en què se senten altres orques com que criden, no? Que, no sé si la paraula és plorar, però vull dir que sembla que són plenament conscients del que està passant, no? En aquell moment i d'aquella separació.
Sí. Sí, sí, és així. Són animals amb uns vincles que poden durar tota la vida. O sigui, els vincles mare, filla, àvia, o sigui, àvia, mare i filla, poden durar els 80 anys que viuen les orques, perquè no es trenquen. Els clans fins i tot tenen un sistema de comunicació, anem a dir-li, per no dir-li llenguatge i ser puristes, tenen un sistema de comunicació que és únic d'aquell clan. que és diferent del del clan del costat. I els grups d'orques, o sigui, tenen com llengües, salvant totes les distàncies, que són diferents les de les alautianes amb les de la Islàndia, per exemple.
Vols dir que Ulisses, quan va arribar a Sigwell, hi havia tot d'orques, diguem-ne, no tenia la capacitat de dir-los «Ei, hola, sóc jo, i compartiré espai amb vosaltres».
No sabem si són capaços de fer això, però amb dofins, evidentment, no. I amb les orques de San Diego, vàries són del Pacífic, ell és de l'Atlàntic, d'Islàndia. Vàries són del Pacífic, vàries han nascut en captivitat, per tant, la possibilitat d'entendre's és pràcticament nul·la. Quan jo em vaig llicenciar en psicologia, quan estava fent la tesi doctoral, la vaig fer en comunicació intraespecífica amb dofins, quan tu sucaves un hidròfon dins d'una piscina plena de dofins, pràcticament no enregistraves res. No es xerren els dofins en captivitat. En canvi, quan te trobes un grup de dofins a alta mar, no paren de xerrar.
Per tant, vol dir segurament que si no xerren és que ningú els responia, no? En algun moment van aprendre que no tenia sentit.
No tens cap vincle, cap lligam, no hi ha...
Posem The Host of Seraphim, Dead Can Dance. Parlant amb l'Albert López, compartint amb ell aquest propòsit, l'Albert protagonitza aquest documental Ulisses, dirigit per en Joan Bové, aquest documental que recull imatges històriques de quan Ulisses estava al Zoo de Barcelona i treballava diàriament amb l'Albert, del seu trasllat a San Diego, i com anys després, i aquí ho deixarem, que abans ja n'hem parlat prou, d'aquest retrobament de l'Albert amb Ulisses en aquest documental. És fantàstic, la veritat, jo, qui no l'hagi vist, el recomano molt, perquè realment està molt ben fet i explica moltes de les coses i reflecteix moltes de les coses de les que han anat apareixent en aquesta conversa amb Ulisses. Més enllà del que es veu i del que surt en el documental, ja no hi entrem més, ja qui ho vegi, que ja ho deies tu, Albert, no fem gaire spoiler, diguem-ne, perquè a més és el moment clau del documental. Com el vas veure, tu? En aquell moment, diguem-ne, en què tu estàs allà, el vas poder veure també fent una actuació. Com el vas veure?
Malament.
Malament?
Vull dir, no... De fet, Dead Can Dance és aquesta, The Host of Seraphim, expressa... Jo crec que és la cançó més trista que he sentit mai a la meva vida. I que reflecteix precisament això, la pena, la tortura, el dolor que significa estar dia rere dia. És una de les coses que et venen al cap, no? 25 anys, jo he tingut fills, he canviat de parella, de casa, de vida, he fet un munt de coses. I ell només ha fet que donar voltes a una piscina sense poder fer res més.
Quants anys té Ulisses?
Ara en té 43, si no vaig errat.
43. Quants anys viu una orca? En captivitat, clar, no sé si hi ha gaire diferència en llibertat, però en captivitat, quant temps viu?
Sí, és difícil de precisar, perquè jo crec que Ulisses és una de les orques, crec que és la més gran de totes les que hi ha en captivitat i de les més longeves. En llibertat poden viure, es calcula, al voltant d'uns 80 anys, i en llibertat jo no crec que visquin gaire més. Clar, no se sap gaire perquè no fa tants anys que tenim orques
clar.
En captivitat. Però no crec que arribi als 80 anys, ja t'ho dic ara.
Però clar, ara sí que és un animal absolutament majestuós dins, diguem-ne, d'aquesta desproporció, no?, que dius podria ser molt més gran, no?, a jutjar pel tamany d'aquestes aletes dorsals i pectorals.
Sí.
Albert, ha sigut un autèntic plaer compartir amb tu aquest propòsit. Jo t'he dit que a mi el documental m'ha agradat molt, crec que està tractat amb molt de respecte. Crec que va ser un moment trist, però alhora molt sentit i molt viscut, i no diré res més al moment en què Ulisses i tu, en les condicions que es veuen, us podeu retrobar. Sí. I dedueixo que el record d'aquell moment el guardaràs per sempre.
Sí, evidentment. Aquest formarà part d'aquest background de records que portes al damunt, no?
Albert López, un autèntic plaer, sort amb els projectes que puguin venir en el futur i que el que en el projecte Ninam no va poder trobar continuïtat, el trobi ara en allò que et passa pel cap i que pugui ser una realitat ben aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un plaer, que vagi molt i molt bé. I a tots vosaltres, fins la propera setmana, ens retrobem aquí, al Propòsit.